Matèria Jove, el nostre espai, el vostre espai, on volem parlar de tot allò que ens importa com a joves. La salut, els drets humans, les emocions, el món que ens envolta. I també de tot el que ningú s'atreveix a dir en directe. Matèria Jove.
Nous programes. Podeu escoltar-nos a En la Buena Ràdio, un projecte d'ONG d'Agua.
Benvinguts un cop més al programa Actera Jove. Avui tenim un tema molt especial per parlar. Si recordeu, estem fent podcast sobre la salut mental i aquest programa ho volem dedicar a l'autoconeixement, l'autoestima i l'empoderament personal. Avui tenim unes convidades molt especials, especialment Lídia, psicòloga. Ens podries presentar una mica, més o menys, quina és la teva feina, què fas, una mica.
I tant. Doncs jo soc la Lídia, jo soc psicòloga general sanitària, estic treballant en consulta de psicologia i atenc principalment a joves i adults, en atenció individual, i també soc formadora, faig tallers. I he treballat també molts anys en l'àmbit social i doncs, tutoritzat grups de joves i doncs, hem treballat moltes habilitats de comunicació, d'afrontament, autoestima i bé, doncs, aquí estic encantada de trobar amb vosaltres.
Gràcies, gràcies a tu. Llavors tenim la Camila.
Bueno, pues yo soy Camila, por el momento estudio y pues nada. Soy muy alegre.
Lo veo, muchas gracias. Soy mamá.
Valeria.
Valeria.
Yo soy Valeria. Ahora yo estudio. Tercero de la ESO. Y pues me agradaría que nos enseñes. Pues les tengo aquí y me agrada que estén todos.
Perfecto, muy bien.
Sí. También la niña. También soy estudiante de tercero de la ESO. I doncs,
no sé. Tens de venir per parlar una mica sobre l'autoconeixement, l'autoestima i empoderament personal, tinguin un suport, no?, d'una psicòloga, la Lídia, que ens vindrà a donar una mica la seva perspectiva, idees, experiències, no?, que has tingut en els tallers, que ens explicaves una mica les teories, no?, que hi ha darrere aquests tres gran pilars de la psicologia i que avui dia ens afecta molt als joves, no? Sí?
Exacte, nosaltres en aquesta taula rodona doncs començarem a parlar una mica sobre la definició, sobre què és l'autoconeixement, l'autoestima i l'empoderament personal. També estaria bé donar una mica doncs, de perspectiva personal i doncs amb el suport de la Lídia doncs acabar de comprendre i com una conclusió sobre què patim els joves o com, quina és la nostra perspectiva avui en dia.
I per començar, Lídia, ens podries explicar una mica què és l'autoconeixement des de les teves experiències, des dels teus tallers, des de les teories que fas servir a les teves consultes, què és l'autoconeixement en general?
Doncs l'autoconeixement és un treball personal que fa la persona per adquirir més eines, és un treball d'aprenentatge, d'autoobservació interior. I aquest autoconeixement doncs, el que fem és nosaltres promoure'l, no? Els tallers de forma experiencial, a sessions individuals, no? També amb tasques, amb exercicis. És com una reflexió i es porta a l'autoobservació profunda i poder aprofitar, no?, l'experiència per properes ocasions poder aplicar aquestes tècniques.
O sigui que l'autoconeixement és com entendre qui som personalment, què sentim i què volem, més o menys.
Sí? Es pot sentir d'aquesta manera.
És una cosa que, diguem, que els joves poden desenvolupar o...
I tant, sí. I tant, la persona des de que està en el seu desenvolupament personal es fa moltes preguntes. I aquestes preguntes moltes vegades jo l'escolto molt és per què em passa això, no? No entenc, no? Perquè actuo d'aquesta manera o perquè em sento així. Doncs la persona té una voluntat d'aprofundir en el seu autoconeixement.
Però, és com, jo sempre m'ho pregunto, no ha de ser molt complicat com,
autoconèixer-se, ja pensant només en la paraula ja és interessant, no? Conèixer el saber és com molt parlant...
Sí, és molt genèric.
És molt genèric, no? Parlant com de la persona, a vegades jo mateixa dic, sé jo qui soc, no? Sé, em conec jo mateixa. Com tu bé deies fa un moment, l'autoconeixement està relacionat amb l'exploració, no? M'agrada molt perquè tu has dit, és com un camí. Veus aquest camí que has trobat amb gent que l'ha trobat difícil de seguir, a mi no sé com saber qui sóc.
És que jo, per exemple, quan arriba algú a teràpia i també a tallers, per què no, dic que obren una porta i aquesta porta és per al teu benestar. Però és veritat que és una porta a la qual hi ha dificultats, perquè autoconeixes, explorar, no? Doncs com funciones, com és la teva vida, com afrontes les situacions, a vegades requereix mirar coses que ens fan, bueno, que ens creen, no sé com dir-ho, un malestar, perquè tots tenim ferida, no? I jo treballo amb el trauma. Llavors, és un treball molt bonic, sí, però jo sempre dic, no? És, bueno, és arremangar-se i és una valentia. I per això a vegades es pot fer difícil, però sempre és pel nostre benestar.
I vosaltres què en penseu? Quina és quina seria la vostra definició sobre l'autoconeixement? Exemple, Valeria. Ai, de la nit.
Per mi, l'autoconeixement és com algú que has de fer en algun moment de la vida per saber com els teus límits o sigui, com saber de tu. Perquè moltes vegades, com pensem que hi ha l'única gent que es basa per comportar-se o per pensar a les coses que veus a la gent, per exemple. I això no crec que està del tot bé, perquè cadascú és diferent i ha d'autoconèixer. Autoconeixer, no sé com és. Per no fer marxa a si mateix. Sí, perquè clar, si jo no sé qui sóc, és una mica difícil. Cada dia sé alguna persona que no sóc perquè no em conec. Doncs no sabria com dir-ho, però crec que és important. O sigui, jo sé el que és, però no sé com explicar-ho.
Sí, és molt interessant.
Sí, sí. I
quan
tu,
Marani,
m'ho recordo. Ai, Valeria,
no sé com expressar-ho. És com conèixer, intentar o fer la intenció, crec que és de conèixer a ti mateixa o algo que tens i que no saps què és. Entonces, és algo que és com conèixer algo que no saps què és o conèixer a ti mateixa. No, jo crec.
Y para tú, Camila, ¿qué frases de autoconocimiento?
Bueno, pues para mí el autoconocimiento es, como lo dice, valga la redundancia, conocerte a ti mismo, tus debilidades, habilidades, como lo que tienes, ¿verdad? Para sí mismo ser como eres ante la sociedad.
Perquè jo, una altra de les grans preguntes, diria, tu t'has trobat algun jove que ha anat als teus diners? D'alguna manera, pensa que es coneix, però en realitat, ja es m'ha ensenyat tu també, les redes socials, el món que l'envolta, fa de tapadera a realment qui és, no? El saber realment distingir si sóc jo o no. T'has trobat algun jove que tingui aquesta certesa de ser qui sóc, però en veritat...
Com confusió.
Exacte, sí, en veritat no.
Sí, perquè... També és una època, sobretot de l'adolescència, les últimes etapes de l'adolescència, els primers anys de la vida adulta, en les quals experimentem per primera vegada molts rols, no? Treballant, o en autonomia social, amb el grup d'iguals, i clar, doncs, la persona també va com experimentant. I hi ha molts models que van sortint, molts per les xarxes socials, llavors, doncs, el jove a vegades se sent com... confosa, perquè bé, també està provant. I jo el que faig molt amb els joves és normalitzar. dir, mira, tu ara t'has trobat en aquesta situació,
sí,
perquè és la primera vegada, ho has trobat d'aquesta manera, bé, la propera, doncs pots provar-ho d'una altra, no? O sigui, al final és com entendre que al final és assaig error algunes vegades, no? Que són moltes coses noves.
Exacte. I això em fa, això ho trobo molt interessant, perquè o sigui, fa uns anys nosaltres vam començar a treballar, no? Ara farem 21 anys, però ja des dels 16 o 17 anys vam començar a treballar. I treballàvem en un restaurant. I va dir, clar, és nova, és un restaurant gegant, com a molta previsió, hi ha molta gent, i m'ara com que has mencionat el treball relacionat amb el teu coneixement, perquè jo no sabia que treballar en un espai tan gran em provocaria ansietat. En un moment estàvem treballant, no? I et demanen moltes coses, que són cambreres, eren cambreres. I et demanen moltes coses, en un moment que aquella angoixa que tens aquí al pit, que no deixen ni respirar, no? I vaig dir, ostres, jo no sabia que en una situació com aquesta podria ser tan d'ella, no sé com dir-ho, no sé si està bé dit el terme, el saber, jo no sabia que el treballar, exposar-me en un lloc que no estava acostumada, tindria, patiria tanta angoixa com el meu baix, que dic que vaig haver els programes, bueno, va ser això, i es va amb la meva germana.
Un descobriment.
Que jo no sabia que fins que no m'hi vaig posar, diguéssim,
context. Que te trobaries amb aquesta.
Exactament. Sí, sí, és com tu has dit, és com un camí d'aprenentatge, no? Diferents situacions et trobaràs a la vida que et faran aprendre sobre alguna cosa, però també tu mateixa, no? Com tu reaccionaràs en aquest context, en aquella situació, per tant,
això. Sí, en aquest cas, aprofito, perquè ja que surt el tema d'aquest exemple que t'has posat, no? Que en aquest camí d'autoconeixement, això pot passar en qualsevol etapa de la vida, no? Però amb els joves, el que es fa molt és un treball de no identificar-se amb una situació, no? No de dir, és que ja em soc, jo què sé, no? Soc no apte per aquesta feina, no? Per exemple, o no val pels estudis, o perquè és una situació, no? O sigui, no et defineix. Tu has viscut això, però és en aquesta situació. No, no vol dir que podem una altra, no puguis estudiar, treballar, perquè a vegades ens identifiquem i el verb ser és té el que diuen una mica la perversitat, no? Perquè quan poso l'etiqueta de soc, és un desastre. Que el públic és un desastre, llavors ja està. Llavors el que intentem és dir, vale, en aquesta ocasió, no? I anem a veure què ha passat. No? Hi havia molta gent, molta feina, poc temps, no sabies com anava, perquè el jove no s'identifiqui, perquè també la identitat, no? Està en aquesta manera també confeccionant-se, no?
I nosaltres us heu fet una mica la situació, com va explicar la Valentina, com que us hagi...
No.
Molt bé. Molt bé, doncs ara ja continuar una mica amb l'autoestima. Com ja he dit des del principi, el programa avui és una mica tractar sobre... tenim coneixement sobre l'autoestima i l'empoderament personal des de la perspectiva psicològica. El que es podria dir sobre què és l'autoestima per tu, com a psicòloga, per tu què és l'autoestima?
Mira, per mi l'autoestima, que és la base, una de dels fonaments de tantes situacions que arriben a consulta o les formacions, és com jo em percebo a mi mateixa, no? El concepte que tinc, com jo considero, i tot això irradia doncs la meva comunicació, com jo em comporto en els límits, sí, les oportunitats, com dius, els canvis, perquè és com jo em percebo a mi mateixa. I a més és un concepte que hi ha molta literatura a vegades de que l'autoestima, de moltes creences, no? És que jo em senti, és això, no? La reina del mambo.
Sí.
I no és això, no? És que tot i estar en un mal dia, en una situació difícil, jo m'acompanyo amb això que tinc, no? I bé, doncs jo... busco les oportunitats que vinguin, no? Que sigui, però és això l'autoestima, no? Aquest concepte, i l'autoestima saludable és la que s'acompanya, tot i que a vegades sigui difícil.
Ara has dit això d'autoestima saludable i literatura, m'ha fet en recordar la història que és de, ara no me'n recordo el nom, el Narcís, sí. El Narcís que tenia aquest ego, no personal, que no era autoestima, sinó que era tan alt que els seus resultats van ser pèssims. Per tant, quina diferència podríem establir entre tenir autoestima personal i ego? Sí, hi ha alguna diferència?
Hi ha alguna diferència?
Hi ha algun...
Perquè després són conceptes. Jo haig de dir que el concepte d'ego, jo personalment no l'utilitzo. Però és un concepte que es fa servir i està ok, eh? Però entenc que l'ego seria, no?, com aquella... poder, aquell llarg reforç que la persona necessita, no?, constantment, més enllà de potser també tenir en compte més a l'altre, no? Llavors l'autoestima realment a vegades es pot confondre, no?, com amb egoisme o això, no?, com un ego desmesurat, i és el que un, de fet, que vol a veure, que és un dels eixos del treball, amb l'autocompassió, amb com jo em valoro a mi mateixa, i bé, com m'estimo tot i les dificultats.
I ara que dius, hi ha alguna manera, alguna eina per saber quin tipus, alguna manera de saber quan ens estimem? Perquè has dit com autoestima personal, però jo no sé si m'estimo suficient, no sé com dir, no sé si m'explico.
Sí.
Fins a quin punt podem saber, vale, sé que m'estimo, perquè jo puc dir, m'estimo,
no? Sí. Doncs jo diria que això també ho passem a la nostra vida. Quan veiem que les nostres, jo què sé, relacions socials, per nosaltres estan ok, que tot i que hi hagi algunes més passes, unes més difícils, ens anem manegant, quan veiem que tenim una dificultat però bé, podem transitar-la, doncs això és signe d'una bona autoestima, una autoestima saludable, més que bona o saludable. En canvi, si jo veig que potser estic amb volen pensament rumiatiu sobre la dificultat i el conflicte, això m'acabo de... Doncs potser aquí podríem explorar, no?, què em dic a mi mateixa del que m'està passant, no?, com estic afrontant-ho, quin estil comunicatiu tinc. Llavors, per exemple, dels estils comunicatius que hi ha en el món de l'assertivitat, sense entrar molt en detall, no?, però hi ha aquests estils, un és el passiu, que és l'estil que doncs no posa límit, no es queixa, no demana ajuda, doncs està l'agressiu, que és el que no té en compte el límit de l'altre i, no?, doncs imposa el seu criteri, a més amb un to de veu, amb un llenguatge, jo no sé si sabeu
ser aquí. Aquest que has dit és com el més associat a l'egoisme, no? Bueno, aquesta persona només importa ella i està, no?
Bé, hi ha unes creences que normalment una de les creences que hi ha en el estil agressiu és si tu no mires per tu, ningú ho farà. Llavors, és una creença. Té una distorsió, no? Perquè també aquesta creença, en veritat, en el món del trauma, ve segurament d'una ferida original. Si explorem, jo sí, sí. Seria... Llavors, clar, l'autoestima té molt a veure amb quan jo sóc capaç de demanar ajuda, també de dir que no, tot això.
I ara, per parlar una mica de, bueno, experiències personals, heu tingut alguna situació en la que, no sé, no hagi tingut autoestima suficient o hagi patit alguna mena de, no sé, col·lapse d'autoestima o no? I ara,
m'ho han ensenyat tot. Vale, podeu posar-ho com desanimat amb la situació, amb l'escull... Com que no sé si me'n sortiré.
Bueno, pues me pasa a veces que como que cuando no puedo hacer algo, no soy capaz de pedir ayuda. Entonces es como que no sé qué sea, pero va con eso también.
Vale.
Para mí, vamos a ¿no? tener un amigo, ¿no? Ya que también va a ser muy cruel, ¿no? Porque tenía una libreta, ¿no? Con
pensava coses o expressava el que sentia de les altres persones i no eren bones, de cap persona. Doncs clar, jo he pensat ja després que si aquesta persona no li agradava ningú de o sigui, no li agradava a ningú que tothom era, no sé, dolent o alguna cosa així, el problema, no el problema, sinó la situació la tenia ell. Però clar, a mi no, em va afectar molt durant un temps el que ell havia escrit de mi, i en aquest moment, clar que em vaig enfadar, no? Però després hem continuat amb l'amistat, però a mi no em feia bé. Però clar, com a tothom li havia passat i tothom estava normal, jo deia, bueno, jo soc una exagerada i m'ho estic prenent molt personal. I encara que aquesta amistat no em feia bé, perquè ja no sabia, no, si encara escrivia coses de mi o no, ja havia passat, no? Jo decía, ja havia passat i no tornarà a pensar. Però clar, sí, li parlava tots els dies, perquè era al col·le, no? Tots els dies em veia al pati i el nostre com cercle d'amistat, no? Era quasi el mateix, sempre el tenia que no? I això no feia bé, clar. Però jo seguia ahí. Doncs crec que aquesta situació va fer, és com una falta de límits, no? És de, bueno, potser que ara no està fent res, però a mi no em fa bé. I fins aquí arribo. Doncs en aquesta situació no he respectat, perquè jo sabia hasta on podia arribar i no, sí m'ha importat, però no m'ha fet cas al meu autoconeixement, perquè jo coneixia.
I tu vas continuar l'amistat, tot i que tu no volies, en el fons.
Sí, perquè, o sigui, moltes vegades m'he preguntat per què i he arribat fa un temps, no?, a la conclusió de, clar, aquesta persona no només escrivia de mi, escrivia de tothom, però tothom seguia normal. Però el que no vaig pensar és que totes o algunes persones podien estar passant el mateix que jo, de que, però no li podia dar o no es feia bé, però seguien el mateix. Perquè, clar, si ara, no sé, Valeria fa el mateix i totes vosaltres, és normal, i jo, a mi, crec que és l'única que m'afecta, en aquest moment pensava que el problema era meu. Perquè
depens, però a vegades podem, una situació que per una persona pot estar bé, per una altra poder sintonitzar amb alguna altra cosa. Jo el que he dit molt, per exemple, en consulta individual, dic que res del que ens passa és una tonteria. A vegades tenim aquella cosa, m'ha passat això, però... I dic, bueno, partint de la base que si tu sents això, és per alguna cosa del teu organisme, anem a explorar, no?, què és, i a partir d'aquí veure, no?, què significa per tu aquesta amistat, com el sents, però d'entrada sempre parar atenció, no?, a la sensació corporal, i pot ser que és una sensació que per algú estigui molt bé i per nosaltres no.
Clar.
Bé, però també és molt interessant deixar-s'ho sentir, i en aquell moment tu vas actuar com tu vas considerar, no? Tu vas potser donar una oportunitat a l'amistat. Bé, també és una prova que bé, un patró de resposta. I tu ja has vist com t'has sentit i te pot ajudar en altres ocasions properes.
Portem 25 minuts. Portem 25 minuts, quedem 20 minuts, val?
Ah, vale, perfecte. Bueno, bé, ara doncs continuarem amb l'empoderament personal. És l'última fase que volem comentar, i després ens agradaria comentar amb la Lídia abans d'un qüestionari a tots plegats sobre l'autoconeixement, l'autoestima, l'autoconeixement personal a joves entre 20 anys i llargs. I hauria que seria interessant com mirar les seves respostes i analitzar-les una mica, anar-nos de la nostra perspectiva i el que pensem del que ens han respost. Ara sí, anem per l'últim bloc. I llavors, Lídia, què em podríem dir de l'empoderament personal? Amb què em podem relacionar? I definir-ho.
Com ho dius?
Definir.
Sí, l'empoderament personal és aquella connexió que té la persona amb els seus recursos, no? És quan la persona, jo sempre dic que aquí hi ha un treball molt important de responsabilitat. O sigui que es fa càrrec del que sent, del que pensa i del que fa. Llavors, a partir d'aquí, a vegades les coses no surten com nosaltres voldríem, no? Però podem ser molt poderosos quan realment assumim, no? Doncs el que ha passat, les conseqüències, i per mi aquest és un treball de poder personal, no? El fet que poder, hi hagi algú que la situació que té no és gens fàcil, però està connectada amb el seu poder personal, i a vegades potser ens van les coses molt bé, però pensem que hem tingut sort, no? No és cosa d'una altra, i aquí no vivim el poder, no?
Veus? I podríem relacionar amb el poder personal per anar amb la motivació?
Home, al final, quan tu tens una sensació d'estar empoderat i connectat amb la teva circumstància de vida, fa que també puguis definir camins, no?, i solucions. Llavors això és una gran motivació. De fet, hi ha una frase que m'agrada molt, no?, que diu, si no ets part del problema, tampoc ets part de la solució. Llavors el fet que tu diguis, va, això no ha sortit com jo esperava, no?, però jo assumeixo, no?, que ho he intentat, o bé, que al final no depenia algunes coses de mi, això també em motiva a intentar-ho novament, no?
És com també ser capaç de celebrar aquells petits èxits, no? Tot i que no vagi bé a vegades, hem de ser com capaços de treure el positiu, no? Les experiències boletes que volem tenir. Sí, això que diuen en castellà, no hi ha màxim per dir, no vinga.
Sempre hi ha un aprenentatge, no? Hi ha una cosa a treure d'aquella situació.
Exacte. I amb els joves estan trobats molt... Normalment els joves aquí a Espanya, a Catalunya, estudien, la majoria, no? Els que estudien, has trobat en alguna situació que els joves els manqui aquesta motivació, aquest empoderament personal a nivell acadèmic?
Sí. I m'he trobat a vegades joves que estaven s'havien cregut que no podien. S'ho havien cregut i llavors anaven totalment identificades, no? Identificats amb el no puc, és que no ho trobaré, he suspès altres cursos, ara jo he comat a provar. Que fins i tot hi ha casos que el jove havia fet una formació, arribava a les pràctiques, i l'últim dia, abans d'acabar les pràctiques, no es presentava. I era perquè era una persona jove que el fet de tenir èxit en la seva trajectòria de vida era una cosa com nova, perquè era com qui suspenia, qui no estava com més al marge del camí que li havia marcat, i era doncs una incomoditat que tenia, no?, el fet de sostenir l'èxit. Llavors, en aquell sentit, a vegades pot estar afectant el tema del desenvolupament acadèmic.
Nosaltres sempre ho expliquem. Fa uns anys quan vam començar a fer batxillerat, ens van dir que no érem capaços de fer batxillerat. Els professors ens van dir, no ho creiem. És veritat que començant des del principi, per entendre'ns tot, nosaltres vam arribar aquí a Catalunya quan teníem 6 anys. I clar, vam arribar a vot i ens vam adaptar molt fàcil, vam aprendre a parlar molt ràpid. I llavors, clar, a nosaltres sempre ens havien costat les dates. Els maques, el català i el castellà, malgrat ser la nostra llengua de terme de casa, no? Llavors, ens costaven sempre les tres matèries que teníem, ens costaven molt. I ja un cop havia arribat a l'ESO, bueno, vam anar millorant, però encara hi havia aquella manca que hi havia hagut sempre. Vam arribar a batxillerat i prou bé. Les notes de primer batxillerat vam començar a dutxar, molt bé. Era com que si el curs més endavant, millor ho feien. Com que és com si vas a l'ESO o si vas a la batxillerat serà més difícil, per tant pitjor, i per nosaltres va ser el contrari. Entre més difícil, millor. Llavors va ser el moment que els professors van dir, què fareu? O batxillerat o cicles formatius? Sí, i nosaltres vam dir, no, volem fer un xerrat. Vam venir alguns pares i tal, i ens vam dir, no, nosaltres veiem com a professors que no sereu capaces d'assolir un nivell tan exigent com el batxillerat. I nosaltres vam venir alguns pares, vam dir, no pot ser, no som sabem del que som capaces, hem anat avançant, no els hi van fer cas, van fer batxillerat, vam aprovar batxillerat amb bones notes, es va treure l'espau amb bones notes, i llavors vam arribar a la universitat i quan vam, que estàvem al Mallorca, penso, vam veure les notes, després heu entrat a la universitat. Nosaltres, però, va ser un èxit, no?, que, com tu has dit, que ens mereixíem, no?, que érem com, ostres, com ens som capaces, malgrat ens han dit,
i uns professors,
exacte, uns professors que diuen, ells saben, els professionals saben, si t'ho diuen que no pots, és que no ho vols. I nosaltres ens vam agafar això d'una altra manera i vam dir, nosaltres sí que fotem, farem el màxim que puguem, però això ens ho creiem, i és quan ens va passar.
Sí, i va ser aquest èxit que tu expliques, no? Ostres, no sé, t'ho sé.
Ens van dir que no, i mira,
és com com una explosió nova, un sentiment que difícil d'explicar, no? Que digui que no i després tu has confiat en tu mateixa, has confiat i t'has com en tu verà.
Sí, en tu amb confiança.
De fet, quina cosa del que digueu, que em sembla molt, que és la ràdio autocompassiva, que és que des de l'empoderament, quan hi ha alguna cosa que potser no em surt bé o trobo alguna barrera, doncs la persona pot aprofitar aquesta, si surt, aquesta emoció de, ui, no?, com una mica de ràbia de dirigir-la constructivament i dir, vale, doncs ara jo això ho faré. I aquesta és molt poderosa. Jo dic, és la, quan estàs amb un vehicle, sí, codes una moto, una bici, un cotxe, i passes per un cos d'una bassa, sí, no? Si la roda, doncs la ràbia tu compassiva amb el cap. Que giri la roda, que giri la roda i que surti, no?
Sí.
I és molt potent. I a vegades si me la premsa, però és molt potent. Llavors us heu il·lustrat, no?, que ja tindré, llavors jo això ho sé.
I tant, molt interessant, no? És a dir, una ocupació, i ara ja ve per acabar, més o menys, ens agraïeu comentant aquí tot el treure del formulari, no? Les preguntes es basaven una mica sobre preguntes, i eren preguntes molt bàsiques, no? Com, per exemple, la primera que vam fer, la preguntar, era dedico temps a reflexionar sobre qui sóc i què vull a la vida. Diria que ens podries, més o menys, explicar-la.
Sí, aquesta pregunta, doncs, que hi havia com la majoria de joves vau respondre que sí, que us preguntàveu, no? I jo aquí, el que veia a la vida és una mica, doncs, l'àrea aquesta que diguem d'autoconeixement, no? I, com us deia abans, quan una persona es pregunta els perquès, quan fa projectes, quan fa un canvi d'etapa, també, llavors el jove, no? Les joves esteu també amb constants canvis, llavors, doncs, és una pregunta que reflexa molt una mica bé.
La següent pregunta ha estat unir les meves fortaleses i les utilitzo en el meu dia a dia. Això, què et podríem emocionar?
Sí, aquí la majoria de joves sentíeu que coneixíeu fortaleses, hi havia una part que no, no? És l'empoderament, no? És quan jo connecto amb allò que a mi se'm dona bé, aquella habilitat, i llavors, doncs, quan les puc utilitzar. Doncs seria molt a la pràctica del dia a dia, no?
Sí.
De les conseqüències del que faig.
La següent pregunta era, soc conscient de les meves debilitats i treballo per millorar-les.
Vale. Aquí, i segons a vosaltres vol també afegir, aquesta pregunta, que també les puntuacions eren també és bastant iguals a les fortaleses, o sigui, en general, les persones joves, us pregunteu les debilitats, passeu per exemple alguna vegada, què vol veure la vulnerabilitat? Quan jo, com sento jo, fer alguna cosa a la que no em sento preparada, o no em sento, no? Potser com hauria de sentir-me. Llavors, doncs, el connectar amb aquesta vulnerabilitat, moltes vegades, és el que ens dona la força. Perquè llavors, quan tenim una àrea de millora, diguem, definida, és quan llavors podem intervenir. Per tant, al revés, no? Quan jo connecto la vulnerabilitat, començo a agafar la meva força. Vale, doncs em costa, jo què sé, en el cas contrari que tu les mates, doncs aquí és on jo vaig a posar fort, no?
És com un negatiu positiu, no?
Clar.
Per tant, aquesta...
Té la fortalesa, en el fons.
Sí. Molt interessant. Després tinc clares les meves metes personals i professionals. Això també havia relacionat amb l'empoderament personal,
perquè aquí també molts provenen de les persones joves que sí que es plantegen les seves metes. Jo aquí el que destaco molt quan he treballat amb joves és l'ús de referents, els usuaris de referents, o sigui, persones del vostre entorn, ja sigui un germà gran, una veïna, com pot ser a vegades un cantant, però que tu vegis que t'inspira. O sigui, que t'agrada com parla, com es relaciona, les aficions que té, perquè aquest treball de referents pot ser molt potent en un moment difícil, no? Que la persona jove pot dir, com es comportaria aquesta persona si estigués passant el que m'està passant a mi, no? Què em diria? I com actuaria? Què pensaria? I aquí a vegades et dono una clau. I a vegades hem fet, fins i tot amb joves, treballs de tenir doncs molt a mà una foto del teu referent, alguna frase de poder, per llavors inspirat.
Bé, i ara que dius això, jo a vosaltres que heu buscat referents, que us vull primar, que us admireu.
La Lídia ha dit que pot ser un actor.
Sí, que un actor de les dones.
I la Natà, la
vostra mare, el vostre pare.
La teva mare.
Camina?
Kalenji.
Kalenji, ¿ves? No sé, porque para ella conseguir lo que ahora tiene, ha pasado por un proceso, ¿verdad? Y ese proceso es que nos ayuda a entender que no es todo ya, que tienes que pasar con escalas hasta llegar a eso que quieres. I per anar.
Sí, sí. Ella va fer un documental, fa un poc, i pintava tot el que havia
passat. Ah, sí, sí, que és el documental.
Empoderament. Sí, hi ha molts actors, cantants, que tenen una història darrere de superació. Això és molt inspirador.
Sí, exactament. Per mi, jo vaig estar si és com un resultat. No sé com dir. Segur. Jo vull ser jo la Marina, però hi ha dos camins per fer l'anatomi, fer prova, dormir, tot així, i treballar amb els animals. És el que jo vull. Perquè, per exemple, crec que, i no sé com dir-ho, despreciem molt el meu marit, també perquè, per exemple, no sé, els SMS conmigo. Un exemple seria a França, hi havia, no? Un pas marino, doncs hi ha orques, tufins i tot això, però què passa? Que a gener va sortir una llei, bueno, això es va prohibir, per exemple, hi ha una orca que mai, o sigui, les orques nadem de 30 a 40 quilòmetres per dia. A un avi, valgo per dir-ho, perquè elles anaven molt i no com no en sé clarir-les, sinó que exploren molt. Clar. I hi ha una orca que femella, que ha nascut a una piscina increïblement petita i la compartia amb la seva família, no? Clar, i això ja no és més trist, sinó que meses després, no? Que va quedar embarassada, doncs hi ha una segona orca que mai va conèixer la vida, que en realitat
li toca,
no? Però què passa? Que aquest parc, més de 44.000 animals, es va portar a biològica, projecció, no sé què, però hi ha dos orques i 14 dofins que estan allà abandonats. El parc es veu, no? Estan llines, les piscines amb moig, estan molt malament, i clar, va, un d'aquells, perquè no hi ha una reserva natural, en tota Europa no hi ha una reserva natural per a aquests animals, no? I clar, s'està construint una, però aquests animals estan ahí, des de, ho sento per les piscines, de merda, amb molt mal estat, i clar, cada dos dies va una persona, no, de l'empresa i es deixa millor. I ja està. Va. A part de que aquestes dues orques, mai la vida salvatge, que és el que ells mereixen, no? Nosaltres li vam fer aquest mal i sobre de que li hem fet aquest mal, ara que han intentat solucionar-ho, no podem donar una decisió.
que li agradaria dedicar-te a aquest món, no?
Sí.
Que tu és molt bona...
L'associació de violents malignos que ha aconseguit aquesta llei de que es prohibeix això, també estan treballant amb els enfermeris, però és cert que si cal, perquè això, per exemple, alguna ho sabia,
Bueno, jo sí que ho conec, aquest món perquè és un creixement. No tinc la definició, però sí que ho conec.
Sí, doncs, crec que està molt visibilitzat i crec que si jo pogués, no sé, treballar amb un animal, no? Un animal que conegui la bona vida, per mi, que seria que estic fent
alguna cosa, no? És una àrea que tu t'emplena i que, no? I de vegades treballant aquests objectius, no? A vegades tens un, no? Ja per tu et motiva. Això parla molt de tu, també, de com ets.
Sí.
Va.
Sí.
Un autoconeixement, unes metes...
Vale, potser 40, vale?
40, vale. 40, sí.
Aquí hi ha molts joves que estaven en un punt mig, o sigui que senten que identifiquen i altres que no. Jo, aquesta pregunta per mi és molt destacable, està molt ben formulada, perquè moltes vegades a la consulta me diuen les persones, no sé què em passa, sento bloquejada, o no sé què sento, o no sento res. I llavors aquí, jo què us diria, no? Si us passa? Doncs que en aquell moment, que no sapigueu identificar el que es passa, que tanqueu els ulls i que us pregunteu al vostre cos on està allò que sentiu. És uns instants amb tu mateixa, tu mateix, respirant pel nas, si pot ser, perquè també això ens ajuda molt a regular, i mirar si sents a la panxa, o potser sents aquí al pit, o hi ha gent que diu, sento aquí una cosa, no? Perquè aquesta sensació del cos, a vegades és una porta d'entrada a conèixer el que t'està passant. I llavors que et preguntis, és agradable per mi o és desagradable? Perquè potser sento alguna panxa, no és? Perquè estic nerviosa, perquè començo, pues, no sé, un curs nou o una feina nova. Però potser sento una sensació que m'està oprimint. Llavors, això et pot ajudar, tot i no posar paraules, a conèixer-te. I sobretot, sentis el que sentis, és important. A partir d'aquí, mirem què fem, no? Però és important.
Bé, és molt interessant com coses cubi, no? Com esbrinar què és el que sentim, sí. Com ens sentim. És força interessant.
I el cos, haig de dir que ho té tot. Tot el que has viscut, des de que hem nascut i abans, també. Llavors, hi ha molta literatura d'això. Té totes les memòries. Per tant, la ment a vegades intel·ligentment va borrant coses, o ens sembla que les borra, no? Però el cos ho té tot. Llavors, com tu, si tu vas connectant amb el teu cos, més podràs doncs, conèixer-te i saber com et sents, i sobretot acostar-te a allò que et faci bé.
Exacte. I amb la següent pregunta és, em sento una persona bobosa tal com soc?
Aquesta, també hi havia alguna varietat de respostes, algunes persones joves que sí, bastants, o en un punt moderat, altres que no. Jo el que us diria amb el valor, jo tinc un petit exercici, ara no podem fer per temps, però us explico com va, i és que la persona comença a remuntar cap enrere, no? Si per exemple, si ara tens, jo què sé, 20 anys, doncs quan tenies 18, 17... 16, vas fent així, no? Els ulls tancats, vas remuntant, fins al teu naixement. Quan saps el dia que tu vas néixer, la pregunta és, aquell dia, què va passar amb la gent que et va rebre? No? La majoria de casos és un naixement, és una nena, és un nen, doncs molt bé, no sé, va anar millor o pitjor, però era un bebito, no? Quin valor tenies? Ah, doncs molt. Clar, i què havies fet? Tu havies estudiat? Tenies l'ESO? Havies aconseguit alguna cosa? No. El que feies era demanar menjar i que t'acabessin el bolquer i ja està, i dormir. I tot i això tenies valor. Llavors, quan la persona connecta en aquell moment, el que se n'adona és que el valor és per ser. Per ser qui ets. No per el que facis. Perquè quan el meu valor depèn del que jo faig, és aquí on em comptes connectar. No? Si aprovo, ah, sóc una crac. Si suspenc, malament. Si ara jo aconsegueixo una parella, molt bé. Si no, malament. El valor no és aquest. El valor és que des que tu vas néixer, sense fer res, ja el tenies. Com a molt ara tindràs més saviesa. Més experiència.
I per finalitzar, l'última és: reconec i celebro els meus èxits encara que siguin petits. Que crec que això està relacionat amb el que havíem dit de l'empoderament personal.
Total. Jo aquí el que dic, jo resono amb els rituals. Un ritual és, doncs diguem, una acció, un acte que jo faig. És com un símbol. Llavors, quan jo ritualitzo, vull dir que celebro, per exemple, que he provat, o que m'he presentat un examen. Fins i tot abans del resultat, m'ha costat molt, doncs jo celebro que avui ja he fet l'examen i m'he de sobre. Jo el que estic fent també és connectar amb l'assoliment. O sigui, la sensació de soc abans. Sí? Llavors, els rituals, a més, quan són, poden ser rituals meus personals, superbé. I a més, també a vegades en grup, ajuden també a crear com una identitat. Per tant, jo us diria que celebreu tot el que podeu, tot, tot, i sobretot que podeu iniciar rituals nous. Vostres, ja siguin personals, amb les vostres amigues, amics, que siguin doncs, com noves tradicions. Els rituals són vius, i com que ja tenen una manera de funcionar, ho fem un dia, o quan fem un examen, o quan acabem alguna cosa, ens ordena molt la vida. Els necessitem també, ens ajuda molt.
I t'ho fan sentir com t'ajuda a sentir-te millor, no?
Sí, la teva identitat també, les teves arrels, no? Els teus costums,
sí.
Que te'n feu una i creu de nous i celebrem.
I això tenia relació amb el mindfulness, que ens comentaves?
El mindfulness és l'atenció plena al moment present. Per tant, quan tu estàs empoderada i estàs, per exemple, celebrant el fet que tu estiguis conscientment valorant aquell moment, ja és una atenció plena, no? I el mindfulness és, en tota la tarea de la teva vida, aquesta... O sigui, ara estem aquí, no? I és el que hi ha. I estem aquí focalitzades, en aquest moment, doncs ens porta això al mindfulness, no? Jo faig el ritual, amb tota l'entrega, el temps present i tot el que faig. És com traslaçar el mindfulness.
Molt interessant. Doncs moltes gràcies, Lídia. Sí, ha estat una estona molt enriquidora a nivell del coneixement psicològic. Hem après molt. Jo intentaré fer el que fas.
Gràcies a vosaltres, també.
Moltes gràcies i res, esperem que veure'ns a un altre programa After a Jove, amb els altres programes de la ràdio. I moltíssimes gràcies a vosaltres també, a totes. I res, ens veiem al següent programa. Moltes gràcies.
Gràcies.